Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Cada dia estic més convençut que l'arròs negre que Josep Pla atribueix a Palafrugell és un plat literari, inventat. O, si més no, ell hi va posar els elements. De fet, l'arròs negre de què parla no és negre, sinó fosc, nom que ell mateix utilitza. I veient pel seu color, la seva tècnica i els seus ingredients, és l'arròs que sempre n'hem dit a la cassola. Amb algunes variants, com són l'arròs de peix o l'arròs de muntanya, i d'altres amb noms especials, com ara l'arròs de l'art dels pescadors de Lloret, o bé els nombrosos arrossos monogràfics de colomí, de conill, de tors, de llamàntol, de llagosta, de cabra, de galeres, de musclos, de gambes, d'espardenyes, de sardines, d'anxoves i un llarg, etc. Així doncs, l'arròs negre tradicional de la Costa Brava és un arròs a la cassola, com es diu en moltes comarques i com n'havien dit sempre a casa, ja que té un color fosc a causa d'un sofregit molt accentuat i pacient de la ceba. No obstant, l'autèntic arròs negre ara també es fa amb la tinta de calamars o sèpies, tot i que a València la paella negra tradicional porta pollastre, faves i carxofes. L'arròs negre, pròpiament dit, aquí al País Valencià, es localitza en alguns ports, com ara el Grau de Castelló o Santa Pola. Hi ha textos dels anys 20 que ja en parlen, fet al forn. També hi ha arrossos o paelles negres amb sang o fitxa de pollastre, amb pilotes amb sang de pollastre, tant amb trossos com formen part d'una picada i, modernament, amb trompetes a la mort. De fet, aquests ingredients, quan abans es mataven els pollastres i conills a casa, es posava l'arròs juntament amb els menuts, incloent pedrers, oeres i carcanades.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per munts, per tot.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.
I és que el dijous és dia d'arròs i a partir d'avui, dia 31 de març, també és dia de tenir la Fonda en podcast. Hem començat amb un text literari molt bonic d'en Jaume Fàbrega. Seguirem amb el pica-pica, amb la guia Virgínia, trucarem a un parell de cuiners que estan enamorats de la cuina i de la vida, farem la rum-rum, anirem cap a l'hort, cap al camp, i després ens endinsarem, podríem dir, en uns pagesos i pageses molt particulars. No sé si són de 360 graus o són 4.0, però és que a la Fonda la gastronomia comença sempre per la pagesia. Què us sembla? Comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
I en aquesta nova fornada de la Fonda en podcast hi haurà la nota de tast. Què farem? Doncs mireu, buscarem a tots els enòlegs i enòlegues de Catalunya perquè ens deixin una nota de tast que ens recomanin un vi, però atenció, no pot ser dels que facin ells. Qui ens deixarà en Jordi de Rim?
Hola, bona, sóc en Jordi Esteve del celler Rim, de Rebós d'Empordà, de l'Albera, i m'agradaria recomanar-vos un vi molt especial que es diu Les Alifares, de garnatxa gris, de garnatxa roja, del sud de Catalunya, de la Terra Alta, del celler Frisac. Un vi fantàstic, amb uns colors fruits de la maceració de les pells i l'oxidació, brutal.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Que m'agradaria que aquesta secció es pogués dir com el llibre que va fer la persona que avui truquem. I és que, clar, fa uns quants dies que hem començat la primavera, Ha plogut una mica aquests últims, podríem dir, dies. Ara també ha fet sol, però hi ha una cosa que és important en aquesta vida, i és que l'hem de cultivar. I quina millor manera podríem que trucar a Marc Casabosc, un dels nostres pagesos de confiança, i que ens expliqui què està cultivant al seu hort. Marc Casabosc, què tal?
Molt bé, magníficament bé, primaverals.
Ai, sí que sí, eh? Mira, aquestes pluges que hem tingut ara fa un parell de setmanes, alguns dies de sol... Clar, diem això i Catalunya està plena de microclimes, llavors avui potser ens escolta algú i diu, què dius, home, però si acaba de ploure, eh? Però clar, aquí a Catalunya això de ploure sol, ho tenim molt arrelat.
Oh, i tant. Bueno, aquí hi ha dues coses. La primera és que és el mateix de sempre, és a dir, que en un territori com el de Catalunya hi ha moltíssimes singularitats entre el Mediterrani, l'Atlàntic de la Vall d'Aran, de la mateixa manera que si ens escolta algú que viu a 1.500 metres dirà primavera tu, perquè encara hi ha neu a les muntanyes, no?
Clar.
Però ara pensava que realment... El que és interessant d'això és la lectura aquella de que per això diem sempre i diuen tant que la terra és agraïda, perquè tot i que hi hagi mesos de secada, amb 10-15 dies de pluja es canvia tot radicalment.
Clar, clar, clar. Per exemple, aquí al Castell de Sauró, per aquí on ets tu, una mica més amunt de Solsona, entre Solsona i Peramola, podríem dir, aquí, ara l'hort què hi tens exactament?
Ara aquí, per mi és una de les èpoques més boniques de l'any, perquè ja saps que jo la que puc parlo i cuino amb plantes silvestres, i és la millor època per elles, perquè realment són encara mesos que aquí dalt encara no hem fet la transportada definitiva de plantes com els tomàquets, com les albergínies, com les patates, tot el cultiu més d'estiu, i en canvi hi ha una florada bestial de rabanisses, de roselles tendres, de flor rubís, que són plantes que habitualment no es consumeixen, però que a l'hort estan esplèndides aquesta època, i totes se'n van a la cassola. I d'altra banda, ja comencen a pujar fort les primeres cebes, les cebes baboses. Encara queda algun calçot, que a terra baixa ja la cosa cueja, però en canvi aquí dalt, fins a ben entrat a l'abril, aguanten bé. I pugen fort també faves, pèsols, tirabecs, comencen a despuntar les flors dels maduixots, alguna primera maduixeta ja una mica encara li falten dies, però tot va amunt, tot va amunt. Realment és un esclat primaveral.
Fantàstic. Clar, jo ara estava pensant, avui que és dijous, amb totes aquestes plantes que has dit, podríem fer un arròs, no?
Hòstia, i tant. Ah. Pensa que tota la fulla tendra de la rosella, és a dir, la rosella quan encara no ha fet pujar la flor, és una delícia per posar a tot tipus d'arrossos, per fer pestos, per fer mil històries, el que se'ns acudeixi, perquè és una verdura exquisida.
La rosella...
mateix, amb això que et deia de l'ortiga, el florubí... Digues.
Clar, no anava a dir, la rosella és aquella que quan l'obríem, quan érem petits, dèiem allò de gall o gallina, no?
Té molts noms, aquí hi ha molts llocs que li diuen pipiripip, també.
Ah, aquesta, sí.
La rosella, clar, diu rosella i tothom està esperant veure la flor vermella, no? I sí que és veritat que se'n mengen els pètals i se'n pot fer infusió i de les llavors també la podem fer servir, però el que és la verdura pròpiament, que és la planta quan encara està en forma de roseta basal, és a dir, que encara no li ha pujat la flor, és una verdura exquisida que a més la pots anar segant cada dia rebrota, perquè són plantes que creixen molt ràpid. I és que és una meravella i és l'època. De fet, la primavera és l'època per excel·lència de consumir aquestes plantes espontànies que surten, que a vegades ens foten més nosa que una altra cosa, però que si les aprenem a aprofitar, convivim amb elles i ens omplen de ple una època de l'any que per moltes coses, contràriament al que sembla, és la més pobra des del punt de vista hortícola, eh? Perquè la majoria de cultius sucosos de fruit arriben a l'estiu i, en canvi, totes les hortalisses d'hivern ara hi han espigat, pràcticament.
Clar. Doncs escolta, agafarem la paella, la posarem al foc amb un bon raig d'oli d'oliva verge extra ja hi posarem aquí una mica de, diguem-ne, de gardela, no?
Una mica d'amor, una mica de salsitxa també. Me n'he deixat una que ara l'estic veient, eh? Els espàrrecs.
Ah, mira.
Hòstia, els espàrrecs, i tant.
Però són els primers aquests, no?
Sí, aquí dalt ens arriben ara i s'allarguen bona part de la primavera. Parlo dels espàrrecs de cultiu, no els de bosc, que els de bosc i de marge, des del mes de gener, a cotes baixes, ja algun en va sortint. però els de cultiu, els que hi ha a l'hort, ara estan meravellosos, també.
Doncs va, mira, tu vés agafant, que nosaltres portem l'arròs i l'ampolla de vi, eh? I l'altre ja li poses tu.
Ja em fots venir gana, com sempre.
Moltes gràcies, Marc. Escolta, una cosa, que ara penso que, tot i que estem allò l'últim dia de març, ja anem mirant, diguem-ne, el Sant Jordi. El Cultivant la Vida suposo que deu estar encara allà a la llista, no?, de les portades.
Sí, a més, justament aquest any, just ara acabem de reeditar el de Un Hort per Ser Feliç, que aquest any en fa 10 anys, i traiem la 8a edició.
Vuitena?
Sí, senyor. Caram. Sí, molt contents, molt content.
Doncs va, vinga, escolta'm, anem tirant per aquest Sant Jordi, perquè ja hi som, eh? És a dir, això es passa com ja el Nadal. El mes de novembre ja comencem a viure el Nadal, doncs ara, avui, que és l'últim dia de març, ja comencem a viure per aquest Sant Jordi. Que vagi molt bé.
Igualment, una abraçada.
Apa, siau.
Siau, siau.
La Fonda.
Doncs ara que arriba la primavera, i amb la primavera ens arriben notícies fresques, notícies bones. I una d'aquestes que ens fa especial il·lusió és aquesta que ha sortit fa 4 dies, que diu que el restaurant triestellat de la família Balam Ruscalleda tornarà a obrir el Sant Pau de Sant Pol de Mar. I això ho farà aquí, doncs, home, qui no podria ser? En Raül Balam i el seu soci Murilo Rodríguez. Què tal, Raül? Què tal, Murilo?
Hola, bona tarda, què tal?
Bona tarda.
Escolteu, el vostre binomi, jo crec que, bueno, que va més enllà de Messi i de no sé, i del trident blaugrana, eh?
Això explica'ls tu, Raül.
Bueno, això és que els astres se l'han aliat i ens hem ben trobat. És això el secret nostre.
Sí. O sigui, en Murilo fa una colla d'anys, estudia cuina, ve a fer pràctiques i tu, que ets un... Allò, si siguessis jugador de futbol o series un ojeador, no? I vas dir, aquest fa per casa i va i te'l quedes, no?
Bueno, sí, va començar a treballar amb nosaltres, va treballar en el Sant Pau, va treballar moments, va passar a ser el meu segon de cuina i, mira, ja ens vam ben conèixer, ens vam ben enamorar, com aquell qui diu. Llavors vam començar el projecte del drac de Calella tots dos per veure si funcionàvem com a parella. Vam veure que sí i, mira, i ara ens ha sortit aquest regal.
Home, però jo sé que, entre cometes, et fa leguits alguna vegada, perquè he vist algun vídeo a Instagram que, clar, en Murilo és triatleta i te'ls fa passar una mica canutes, no?
Bueno, jo me les deixo fer passar,
Ja l'ha compensat una miqueta, Pep. Ja l'ha compensat que fa Raül fa passar la cuina.
Però clar, però és que, a veure, Murilo, és que jo encara no ho entenc, amb el temps que arribem a tenir els cuiners i cuineres de casa nostra, no? Que tingueu tant temps per entrenar.
Sí, mira, és una forma de tret tot aquest estrès que genera, no?, la cuina, i la veritat que, mira, i com, quan t'agrada fer una cosa, en trobes temps, és així, eh? No...
Sí, sí.
No hi ha secret.
Exacte. Raül, com va anar la cosa? Perquè, clar, 2 anys allà, un temps el Sant Pol tancat, i jo suposo que tu, que ets un cul de Jaumet, que no pots estar sense fer res, com va anar? O va ser la Carme que va dir, noi, això hauria de fer alguna cosa?
No, bueno, el restaurant ara portarà, aquest octubre farà ja 4 anys que va tancar el restaurant Sant Pau, com a restaurant gastronòmic. I mira, jo crec que va ser, crec que el gener passat a la meva mare li va sortir com unes gravacions on en Murilo i jo vam anar a ajudar-la per fer-li la mise en place i totes aquestes gravacions, i allà ens vam començar a mirar la cuina, aquella cuina paradeta, d'una altra manera. I llavors, parlant amb els pares, van dir, home, si vosaltres voleu, aquí teniu un Rolls aturat que està perfecte. I mira, la pilota es va anar fent grosseta, 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 fins que ens vam decidir, doncs, de donar aquest pas.
Clar, jo deia un binomi, però la veritat és que no sou un binomi, que sou, podria dir això, no?, el trident, perquè de la carta de vins se n'ocupa la teva estimada, o la nostra estimada, Meritxell Folgueres.
Home, esclar, això és, això és anar a cavall guanyador. Amb la Meritxell tenim molt bon rotllo, tant en Murilo com jo, i quan li van dir a la Meritxell, el primer que li van dir, tu ens faries la carta, i va dir, per suposadament que sí. I, esclar, això és una meravella.
A veure, i comenceu a fer una mica de dentetes. Què hi trobarem en aquest nou, en aquesta cuina de Sant Pol? Del Sant Pau, perdó.
Vinga, Murilo.
Val, això, val, molta gent pensa que serà molt semblant al que era abans el restaurant Sant Pau, no? Un restaurant gastronòmic, però no. Farem una cosa completament diferent. Serà semblant més a un restaurant, un bistrot, no? Per això també hem canviat el nom, ja no és un restaurant, és una cuina, i farem platets per compartir. Cosetes, una cuina més casual, més, saps, per tot tipus de públic, és una cosa completament diferent del que es feia abans amb el restaurant Sant Pau.
Mm-hmm. Clar, jo aquí no sé, diguem, l'ADN, evidentment, que serà ruscalleda total, jo suposo, però jo crec que hi haurà algun d'aquells plats que potser que teniu enyorats, no, Raül? Ja en tens algun, diguem, allò que sí o sí ha de ser-hi?
Home, dic, els canelons, que va ser el que ens va donar la fama a la família ruscalleda, aquests segur que no hi faltaran, com el vellut de tomàquet. El que sí que es prestarà és molta estació de l'any i menjar les coses quan toca menjar les coses. Mira, segur, si ja tenim obert per Sant Joan, segur que hi haurà ja pollastre amb cireres. Oh. O sigui, totes aquestes coses, tot aquest receptari local, no hi faltarà mai.
Doncs escolteu, una coseta, jo suposo que ara esteu fent la carta, jo us faig una proposta, això que ara avui en dia en diuen un challenge, no? Un repte. Què et sembla, Raül, si, bueno, ja buscarem la data, però per allà al mes de juny vinc jo a dinar amb la Meritxell Folgueres i després la fem petar.
Això ho ha de decidir en Murilo, que és el jefe.
Uh-huh. I tant.
Sí, no?
I tant, nosaltres encantats.
Si en Murilo sí, doncs haurem de dir que sí.
Doncs escolteu, si els astres s'han alineat, esperem que el metavers d'aquí de la família Balam Ruscalleda amb en Murilo i la Meritxell Folgueres sigui d'allò més bona. Us esperem, mira, res, jo ja començo a buscar data i el juny la fonda vindrà cap aquí, cap a Sant Pol.
Perfecte, t'esperem.
Una abraçada ben gran, Raül, una abraçada ben gran, Murilo.
Moltes gràcies, Pep.
Bon dia.
Una abraçada.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I és que, què us pensàveu? Que a la Fonda, en podcast, no hi hauria la guia Virgínies de la cuina catalana? Oi, tant que sí. I és que això no ens en podem oblidar. De restaurants n'hi ha a tort i dret, per donar i per vendre. I que facin bona cuina catalana, doncs els hem d'anar buscant, perquè també costa de trobar segon. El que no ens costarà avui serà de trobar el nostre, podríem dir, gastrònom de confiança, l'Òscar Gómez, de cuina.net. Què tal, Òscar?
Hola, què tal, Pep? Com esteu?
Doncs mira, aquí aquest dijous, anar-los i fotent, saps? Allò, començant el dia de la arròs, i ja ens va bé, ja ens va bé. No sé si avui el restaurant que ens portes per entrar a la guia Virgínies de la cuina catalana fan arròs o no.
Sí que en fan d'arròs. Fan un arròs de mar extraordinari, boníssim. És el restaurant Sergi de Meià. El Sergi és un cuiner que es caracteritza per l'amor a la cuina catalana i sempre diu que fa cuina desacomplexadament catalana. I, a més, és un estudiós que afavoreix els productes catalans, ecològics, de qualitat, i la seva cuina és delicadíssima. M'encanta.
En Sergi de Meià, que uns dies de la setmana el tenim per allà dalt, aquelles terres, precisament,
sí.
A Meià.
Ah, sí.
Però hi ha d'un parell o tres de dies que els ha passat aquí a Barcelona, perquè fa molt poc va obrir un altre restaurant, un altre Sergi de Meià, oi?
Sí, feia un parell d'anys que havia tancat el que tenia al carrer Ibau, ara en té un, bueno, té un restaurant Sergi de Meià al carrer La Forja, número 83, al barri de Sant Gervasi Galbany, i practica doncs la seva cuina. Ho fa amb un equip molt jove, té el Pau Olivés com a cap de cuina i a la Eva Ginart com a cap de sala, i, bueno, doncs això, és una cuina extraordinària, delicadíssima. Aquest arròs de mar, per exemple, el que fa és preparar una sopa, estil bullabesa, una sopa que ja estaria bona per si mateixa, i és el brou que fa servir, i fa un sofregit amb gallet, sípia, ceba caramelitzada, tomàquet, la melsa de la sípia. Llavors, amb aquests dos elements i un arròs que porten de Montsó, un arròs d'interior, un gra que porten de la Franja, fan un arròs extraordinari, amb el gust de mar, amb sabors nets, ben perfilats, un punt fantàstic. Un arrossaco.
Oh, i tant. I és que, clar, en Sergi de Meià, si alguna cosa té, és que mira molt per al territori. Ell és un dels màxims estàndards també de la filosofia de Slow Food, i d'això que ell ara en diu la permacultura, eh?
Sí, ell, en fi, ell està ficat en un projecte tipus fundació que esperem que en uns mesos ja doni el tret de sortida, i serà molt interessant perquè contribuirà molt a la difusió de tota aquesta cultura de la gastronomia catalana, més enllà de l'estricte fogó, i que té a veure amb la producció, amb la sostenibilitat i amb els nostres productes, sí.
Escolta, alguna cosa que, diguem-ne, que no ens podem oblidar, algun plat d'aquells que dius, si anem al Sergi de Meià, has de tastar aquest?
L'ovella xisqueta del Pallars, que és un clàssic seu, l'ovella xisqueta és una ovella menuda, compacta, que va estar en perill de desaparició als anys 90, va començar a haver un moviment de recuperació. El Sergi la cuina durant 12 hores amb all, farigola, romaní, vi blanc, oli i sal. Després hi treuen els ossos, la marquen, redueixen els sucs i li posen unes verduretes ecològiques. I és un plat increïble perquè és una feina com de perfumista, perquè aparentment és molt simple, que és una ovella amb les verduretes i la salsa reduïda, però tot encaixa d'una manera extraordinària, que és com un perfum. Per mi és una feina, ja et dic, de perfumista. És un plat meravellós.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana el Sergi de Meià, d'aquí, de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Fins la pròxima.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates, Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Doncs avui, per ser el primer dia de la Fonda en podcast, m'han anat fins a Mollet de Peralada, que hi tinc uns bons amics aquí que... Ui, si us expliqués jo, però això un altre dia, en tot cas. A Mollet de Peralada, que hi ha unes vinyes fantàstiques, però crec que és molt més que una vinya, i ja estic entrant aquí, mira, ja el veig aquí, que està remenant, l'home que no para mai quiet, fins i tot els diumenges, tu. Josep, què tal? Bon dia.
Pep, què tal? Bon dia.
Ni els diumenges pares quiet?
Aquí no parem pas mai, Pep. Quan és una cosa, és l'altra.
Aquesta Fonda de podcast es fa els dijous, però avui hem vingut aquest diumenge. Un diumenge d'aquests mesos de març, aquests dies de març plujosos, això suposo que va bé per la terra, perquè hi havia una mica de sequera.
Això és or, el que ens està caient del cel és or. Feia tant que no plovia, és una aigua tan desitjada que les vinyes aprofitaran d'aquí 4 dies. Bueno, algunes ja comencen a brotar.
Suposo que de podar ja deu fer uns quants dies o setmanes que ho heu fet tot, perquè aquí a l'Empordà comenceu aviat, eh?
Comencem una mica d'hora, perquè si no després ens enganxa el tren i quan la vinya vol brotar ja es fa una mica tard.
Què és la vinyeta?
Bueno, la vinyeta, mira, és un projecte ben personal. Diria que més que un negoci i una empresa és gairebé la forma de vida que tenim jo i la meva dona, la Marta.
La Marta, espera, mira, ara que la veig aquí i la veig una mica atabalada. Marta, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Estàs molt atabalada, què et passa?
Bueno, esperem visitants i ja comença a ser l'hora de començar aquestes visites.
M'agradaria d'aquí a unes setmanes o mesos, amb aquesta fonda, mira, potser l'estiu, perquè tu tens un celler a la Conca de Barberà.
Exacte, a l'altre costat.
I a veure, i què hi fots aquí a l'Empordà? És a dir, com és que estàs a l'Empordà?
Mira, tinc el cor dividit, eh? Mitja taronja a la Conca i mitja taronja a l'Empordà. De fet, bueno, els inicis van ser estudiant, vaig conèixer en Josep i em van tabanar, eh? I vaig deixar la Conca durant uns anys per venir a l'Empordà i he quedat mitja arrelada en els dos llocs.
Però a l'hora de vinificar, què fas? Et quedes aquí o vas cap allà? Perquè hi ha molta feina allà també.
Durant una temporada ens separem, eh? Jo, quan som baremes, que hi ha molta més intensitat i elaboració de vins, podria dir que estic instal·lada totalment a la Conca, i durant l'any doncs, és més fàcil compaginar vinyeta i vins de pedra.
Vins de pedra, la vinyeta, vins de pedra. Tu que remenes entre dues bandes, hi ha moltes diferències o, clar, semblança segur, però quines diferències hi pot haver-hi entre fer un vi a la Conca o fer un vi a l'Empordà?
El territori ens marca moltíssim, les varietats, la tipologia de vins és tan diferent d'un lloc a l'altre, és molt enriquidor, perquè al final són dues zones tan diferenciades que t'ajuda molt a poder marcar la part més varietal i de paisatge de cada un dels llocs, no? Vins fins, delicats, frescos, no? Com tenim a la Conca, i vins potents, estructurats i amb color, no? Que hi ha aquí a l'Empordà.
Busques el calendari un dia i ens anem a la Conca?
I tant, allà us espero.
Doncs vinga, va, vés cap allà amb aquell jovent que ja veig que estan mirant aquí i ja passen dos minuts de l'hora. Moltes gràcies, Marta.
Moltes gràcies, Pep, ens veiem.
Doncs mira, deixem que la Marta vagi amb els visitants, Josep, perquè clar, tu i jo ens coneixem de fa molt temps i algun dia hauríem d'explicar la història, però jo crec que al cap de 12 minuts de conèixer-te vaig intentar vendre una moto que vas acceptar, no?
Sí, bueno, em vaig quedar de pedra, tu. Quan ens vas venir a visitar, quan encara no et coneixíem, no ens coneixíem, no? I em vas proposar de fer una història completament diferent que trencava els nostres esquemes, no? I que, bueno, que vam agafar una miqueta el teu fil, no? I que encara és una proposta que tenim activa, no?
En Josep és un home a voltes tímid, en que sempre està pensant, que reflexiona. A mi em fa pensar molt quan vaig conèixer en Miquel Martí Pol, que és aquell home de mirada tranquil·la, pausada, però que saps que per aquest cap teu, Josep, sempre hi ha coses que hi barrinen, no?
Hòstia, Pep, crec que no em podries definir millor. Sí, el meu cap és que no para, per desgràcia després les mans no poden anar a la velocitat que el cap, però sí que tenim molta inquietud i ganes d'experimentar i de provar coses noves contínuament.
Estem en una vinya, però si et sembla, comencem per anar a visitar el galliner?
Vinga, anem a fer un passeig.
I ara, mentre passegem i anem cap allà a veure les gallines en aquest espai fantàstic de Mollet de Peralada, Josep, com dèiem, això és una vinya, això és un celler, ja en parlarem del vi, però primer m'agradaria parlar, diguem-ne, de tot el que embolcalla, no?, aquest celler. I una de les coses xules i potser del principi de tot va ser un galliner. Per què hi ha un galliner en una vinya?
Bé, vam començar certament amb la vinya i el vi, però això ens ha portat a molts altres llocs, no? Quan ens vam iniciar amb l'elaboració del vi, cap allà als volts del 2006, ens vam adonar que de l'elaboració del vi, de premsar el raïm, en quedaven doncs, les llavors, les pellofes, que era un rebuig que en principi no aprofitàvem i llançàvem entre les nostres vinyes. Llavors vam veure doncs, que els ocells de la zona s'ho menjaven, que es menjaven aquelles llavors, i això doncs, ens va portar a pensar que potser amb allò també podríem alimentar algunes gallines, no?
I aquestes gallines que fan uns ous molt estrellats, no?
Sí, estrellats és com els hi diguem, perquè, clar, les tenim així lliures sota les estrelles d'aquest cel tan bonic de l'Empordà, i alhora estrellats són alguns restaurants on acabem venent aquests ous.
Clar, aquí hi ha una cosa important, i una de les coses que quan vaig venir al principi de tot vaig veure és que tenies les gallines, diguem-ne, tenies dos tipus i dues estaven al diferent. És a dir, unes estaven a dins de les casetes perquè vaig venir de bon matí, però les altres al damunt dels arbres. I això per què?
Sí, una part de les gallines que solem tenir són empordaneses, són la raça autòctona i tradicional. I aquestes, doncs, bueno, són molt rústiques, no? I tenen l'instint de protecció, de dormir sobre els arbres i així, doncs, protegides dels possibles depredadors, no?
I els ous són diferents de les gallines empordaneses que de les convencionals?
Sí, fan uns ous més petitons, més foscos i una mica pigallats. Bueno, són molt bonics estèticament. El que passa és que, com moltes races autòctones, són realment un desastre, i tot sovint no en fan molt poquets i ens és difícil comercialitzar-los.
I llavors cap a quina altra raça vau triar?
Bé, actualment treballem amb un híbrid, amb un cromament de diverses races, pensat, doncs, per fer ous, no? I que així, doncs, puguin justificar una miqueta la feina que els hi dediquem després amb la venda dels ous.
Recordo fa molt temps em vares dir que en aquestes vinyes, quan tu vas decidir agafar aquestes vinyes que hi ha per aquí, o aquest terreny que hi ha per aquí per fer-hi vinya, la gent del poble et deien que estaves una mica grillat.
Bé, algun viticultor ens ho deia. I és que aquí on ens trobem, on es troba la vinyeta, de feia molts i molts anys que no hi havia hagut vinya. Llavors no se sabia massa bé el per què, però la gent creia que potser no era la terra el que ho limitava. Està clar que no va ser així, per sort nostra, no?
Clar, una d'aquestes coses és el tipus de terra, no? Tu, a més, quan vas començar, podríem dir que gairebé acabaves de sortir de l'universitat, i què va ser el que et va dir: mira, jo aquí faré una vinya?
Mira, va ser tot una miqueta per atzar. A casa som carnissers, i jo vaig estudiar enginyeria agroalimentària a Barcelona, on hi havia l'especialitat d'enologia. La vaig agafar simplement perquè estava allà, però la meva vocació era més aviat fer fuets i llangonisses. I va ser un matí qualsevol quan el meu pare em va trucar, que casualment havia sabut d'un viticultor d'aquí de Mollet de Peralada, que tenia unes vinyes velles, molt ben portades, molt boniques, i que aquest senyor, doncs, volia, doncs, ja jubilar-se, no? Cansat de no veure futur una miqueta a la seva feina. I tot primer em vaig espantar, no? Però al cap de setmana vam conèixer en Jordi, les seves vinyes, i realment ens van impactar, no? I així, doncs, li vam demanar que li compraríem, però també que ens ajudés. I aquí va començar una miqueta tot, però no naixia d'una intencionalitat inicial.
Veig que aquí també tens un xais. Què fan aquests xais aquí?
Doncs mira, fa alguns anys vam començar a treballar ecològicament, llavors vam deixar d'utilitzar herbicides. Llavors ens vam adonar que això ens implicava molt més temps a l'hora de treballar els sòls, de desbrossar-los per evitar que l'herba, doncs, es desbordés. I vam veure que, contràriament al que podria semblar, treballar ecològicament implicava moltes més hores de tractor, per tant de consum de combustible, per tant emissions de CO2. I vam pensar, doncs, que potser tenir una brigada d'ovelles que ens pasturessin les vinyes, doncs, seria una forma natural de controlar aquesta herba. I d'aquí va néixer una miqueta l'idea de tenir el nostre ramat i amb els anys el nostre pastor.
Ah, un ramat, m'agrada molt això, quasi, no? Una brigada d'ovelles, com si siguessis un hotel o un restaurant que fa banquets que té la brigada de cuiners i de cambrers, no? Clar, tenim ovelles, tenim un pastor, devem tenir algun marrà, les ovelles per una banda pareixen i per l'altra donen llet i aquell projecte que va començar volent ser un celler i que després hi havia gallines que fan ous, ara també foteu formatge?
Sí, també fem formatge. Clar, les ovelles, com dius, van pensar, mira, han fet bona feina, però és clar, quan la vinya va començar a brotar, no les podíem mantenir a la vinya i per tant calia alimentar-les. I vam pensar, doncs, que ja que les havíem d'alimentar, doncs potser les podríem munyir i així podríem treure llet i així podríem fer formatge. La realitat és que tot plegat va ser un desastre. Les nostres ovelles eren ripolleses, de llet en feien ben poqueta, no vam tenir massa sort i al final doncs, bueno, vam acabar traient les ovelles de la vinyeta fins fa un parell d'anys quan vam conèixer en Víctor, que ell és pastor, i amb ell doncs, les hem recuperat. Ara en tenim unes 300 i d'aquestes una part són de llet. A dia d'avui encara no les munyim, però sí que ja fa també un parell d'anys quan vam arreglar un espai al celler, que és la formatgeria, i des de llavors fem formatge, de moment comprant la llet a granges properes, de proximitat, tant d'ovella com de vaca i de cabra.
Això acabarà aviat, perquè jo crec que aquestes ovelles aviat donaran llet, no?
Sí, esperem que sí. Passa que, Pep, cada petita cosa d'aquestes que fem és un món, bueno, un univers. Llavors cal fer-ho mica en mica i en pas ferm. Segur que vindrà, però potser encara ens falta una miqueta.
Però és que en Josep de la Vinyeta és un home de sorpreses, perquè jo us deia que teníem les gallines, ara veig els xais, però ara veig... No em diguis que també tens ruscos d'abelles.
També tenim abelles. No hi podien faltar, la vinyeta. Mira, quan les van posar sobretot perquè van pensar que les abelles serien el millor certificat de la forma ecològica com treballem, perquè és clar, si hi ha pesticides difícilment n'hi ha gaires d'abelles. I així doncs vam començar a posar alguns ruscos entre vinyes, ara en tenim una trentena, i mira, ens proveixen amb una miqueta de mel, que sobretot la destinem a la venda aquí al propi celler.
Les abelles també us ajuden a pol·linitzar?
En aquest cas no, perquè la vinya, també les oliveres que tenim, es pol·linitzen pel vent, i aquí a l'Empordà de vent no en falta.
Clar, ara és veritat que deies les oliveres també, perquè estan aquí molt a prop del galliner, i aquesta és una altra de les coses que aquí a l'Alt Empordà hi ha i que també feu, no? Oli d'oliva verge extra.
Sí, a l'Empordà, contràriament al que pot semblar, hi ha més extensió d'oliveres que de vinyes. Són dos cultius germans que van molt vinculats. I aquí la vinyeta, mira, no n'érem conscients, i dins de la propietat doncs, hi teníem un olivar que quan hi vam entrar de seguida vam començar a recuperar, estava abandonat, que era com un bosc, i gairebé en paral·lel al vi doncs, vam iniciar-nos també amb la producció d'oli.
Clar, això que estem fent avui, que estem repassant aquí, anar passejant per aquí fora de la vinyeta, això avui en dia és allò que en diem sostenibilitat, no? O en diem 360 graus, és a dir, anar donant voltes allà mateix i aprofitar tots els recursos. I en canvi és una cosa que diguem-ne que encara per molta gent es veu una mica estranya. No sé si és que t'hi vas trobar o aquell Josep Serra de quan ens vam conèixer ja tenia aquesta mentalitat?
Home, jo crec que una miqueta ho portem a dins, però sobretot és el sentit comú el que ens guia. Són coses que de forma natural s'havien fet sempre, no? Ara li posem etiquetes, en diguem permacultura, en diguem biodinàmica o en diguem agricultura regenerativa, però en el fons, en el cap i a la fi, és sentit comú.
Veig que va vinguent gent aquí aquest diumenge una mica plujós. No sé si el fet de que faci de bé aquesta pluja minsa fa que la gent també vingui més tranquil·litat, però de ben segur que és l'espai també el que permet aquesta tranquil·litat, que fa també que quan jo he arribat he vist una senyal d'una H. Això també ho has transformat en un hotel, de veritat?
Sí, mira, dins de l'explotació hi havia una petita granja de porquets i, esclar, vam pensar que just davant del celler no la podíem tenir i així amb els anys pues, l'hem anat convertint. I ara és un mini hotelet, només per màxim de 8 persones. Bé, 8 persones, però que poden viure una experiència una miqueta màgica o mística així entre vinyes.
Clar, de ben segur que algun dia al final... És que, clar, ara em fas pensar en un altre personatge que de ben segur que us coneixeu, de Sant Llorenç d'Hortons, en Rubén de Finca Perera, i és això, no? El fet de que al final crec que sou tan salvatges, entre cometes, que acabareu posant un llit al mig de la vinya.
No sé si posarem un llit al mig de la vinya, Pep, però segur que queden moltes coses al calaix.
Home, o casaments, no?
Sí, ja fa anys en vam tenir un d'un personatge il·lustre, eh?
Ui.
Ja saps de qui parlo.
Deixem-ho estar. Mira, fem una cosa. Anem cap al celler?
Vinga, som-hi.
I ara sí que arribant al celler, una de les imatges que més m'agrada veure, perquè tampoc hi és a tots els cellers, són aquest reguitzell de dames joanes que tens aquí. No, no sé quantes n'hi ha.
Ara en tenim una seixantena.
I això típic de molts cellers de l'Empordà, no?
Sí, és típic de molts cellers de l'Empordà perquè, de fet, el que és típic a l'Empordà és la garnatxa, el vi dolç de garnatxa. I aquesta és una manera tradicional doncs, d'aconseguir aquests vins d'oxidació.
Sol i serena, sereno...
Sol i serena, patint les inclemències del temps, la calor, la fred, l'estiu, l'hivern i també la llum del sol, que és un agent oxidant.
Va, una de les coses que com dèiem abans, podem dir de tu, Josep, és que ets una mica com un tastaulletes, no? O un cul d'en Jaumet, que no estàs mai quiet i que sempre has d'anar provant coses. De fet, hi ha una cosa que li dius microvins, que ara ens en pots parlar, però a mi m'agradaria que primer em parlessis d'una de les meves joies de la corona, que és el Birranci.
Sí, el Birranci, aquest vi tan nostre, però alhora tan oblidat, tan marginat, que molts cellerers elaboren, però que restringeixen gairebé el consum familiar, no? I que jo crec que se li ha de donar el valor i la entitat que té, no? Són vins molt nostres.
Què és? Com s'elabora un Birranci?
Sí, per fer un Birranci, per començar, necessites un vi que tingui grau. I aquí a l'Empordà, amb la tramuntana que tenim i amb les vinyes velles de garnatxa, el grau no hi faia mai. I llavors el que necessites és temps. Temps per fer que aquest vi es vagi oxidant i vagi doncs, agafant el perfil d'aromes, de sabors i també aquests colors àmbers tan característics d'aquest tipus de vins.
Quan pot tardar, diguem-ne, un vi a ser ranci?
Doncs pot trigar una bona colla d'anys. El més tradicional, però, en els cellers, és tenir el que es diu la mare. O sigui, tenir aquelles botes de vi ranci que no s'acaben mai de buidar, que cada any doncs, es buiden parcialment i es reomplen amb la garnatxa o amb el vi ranci, en aquest cas, de l'any. Així, això funciona com un starter, com un iniciador, que facilita que la vi que hi posis doncs, es torni ranci amb més facilitat.
Això que en dieu el sistema de soleres, no?
Exacte, és la solera i en tenim de molt velles aquí a l'Empordà. Més que mares, jo en alguns casos ja parlaria d'àvies o de rebesàvies.
Les teves, d'on les vas treure?
Doncs amb les que vam començar eren botes velles que havíem generat al propi celler. Però fa alguns anys un bon amic, en Jordi Puig, ens va regalar una bota del seu pare, una bota que creiem que té cap a 100 anys i que havia tingut de sempre el rebost. I que, mira, en aquell moment li feia nosa i jo crec que no era molt conscient en Jordi del regal que ens donava, d'aquesta joia.
L'altra podria dir joia de la corona dels vins de postre és la garnatxa dolça.
Sí, la garnatxa no hi pot faltar mai sobre la taula. Aquí a l'Empordà la majoria de cellers n'elaborem i cadascun una miqueta a la seva manera.
Per què creus que aquests vins de postre, que per una banda, diguem-ne, són tan estimats, gairebé allò, passes una mica, no direm la comarca, però passes una mica, diguem-ne, Catalunya, i la gran majoria de la gent no els coneix, és a dir, si un Oporto, si un Fino, una Manzanilla, no? Un Pedro Ximénez, que a més tothom es pensa que només serveix per fer vi dolç i és fantàstic com a vi blanc, diguem-ne, sec. Per què, diguem-ne, els vins apostola, la garnatxa, el birranci, no té aquesta vàlua gastronòmica fora de casa nostra?
Bé, com totes les coses van i tornen. Potser ara són vins que no estan en el seu millor moment, però són vins que, per exemple, quan la gent ens visita aquí al celler, són dels que més sorprenen i dels que més agraden. Per tant, jo crec que tornarà a arribar al seu moment. Potser la situació sigui aquesta perquè, és clar, són produccions petitetes, tampoc poden anar molt enllà i tot sovint també tenen un preu una miqueta més alt.
Clar, bueno, clar, un preu una miqueta més alt, però ja ho dius bé, més alt, no car, però clar, si estem parlant de que aquestes dames joanes aquí si poden estar 4 o 5 anys, jo crec que tothom entén que un producte que tingui més de 6 o 7 anys ha de tenir el preu que es mereix, no?
Esclar, per això jo crec que és molt important que els cellers, que els productors, obrim les portes, perquè quan ensenyem el que costa elaborar productes tan emblemàtics com la garnatxa, no?, és quan la gent ho pot valorar. Si no, quan se la troben en un prestatge, el més probable és que no l'acabin entenent.
Josep, hi ha una cosa molt important que en parlàvem al principi d'aquesta xerrada amb la Marta i és el terreny, no? Què té aquest terreny? Hi ha diversos terrenys que conformen, diguem-ne, o que les varietats treballin igual de bé o són molt diferents d'un terreny més pissarrós, un terreny argilós?
Sí, fa que la planta es comporti diferent, que s'adapti diferent i que el raïm que en surti també doni després un estil de vins diferents. Aquí tenim terrenys molt pobres, molt aspres, i que són una miqueta fruit de la descomposició, de l'erosió i de la sedimentació d'aquesta banda, d'aquestes muntanyes de l'Albera, on hi predominen les pissarres.
Per exemple, una garnatxa feta en pissarra o en un altre terreny, què guanya? És a dir, quin és el terreny que li va més bé, per exemple, amb una garnatxa?
Mira, aquí a l'Empordà combinem les zones de pissarres i de la seva descomposició amb zones de granit i sauló. Esclar, cadascú escombra cap a casa seu. Aquí a Mollet diuen que les millors garnatxes són les d'aquí, que les que es fan cap a Campmany en terrenys així de sauló, de granit, són garnatxes de menys intensitat i de menys grau i de menys caràcter.
Ai, que t'estàs fotent en un jardí, Josep.
Ai, no, això ho diu la gent, jo no ho he pas dit, no.
Sí. No, la veritat és que jo crec que cada una té la seva idiosincràsia. El que sí podem dir és que aquí a l'Empordà, l'Alt Empordà, en aquest cas on som avui, passa una cosa, o no sé si és, diguem-ne, de tot Girona, però que a vegades parlant amb vineters i vineteres et diuen de que el temps aquest és una mica boig. Avui no, perquè veiem que plou més o menys per tot igual, però aquí a l'estiu us podeu trobar amb tempestes que gairebé, diguem-ne, que es poden tallar en ganivet, no?
Sí. El temps és molt canviant. Jo crec que el canvi climàtic ho està aguditzant. I pots passar d'un dia radiant de calor en pocs minuts a una tempesta i allò que més temem els viticultors, no? Una pedregada de final de temporada, a vegades hi ha les portes de la verema o mitja verema, que realment pot fer-nos molt de mal.
Josep, quin percentatge de la Marta hi ha en la vinyeta i quin percentatge d'en Josep hi ha en vins de pedra?
Està clar que la Marta aquí, la vinyeta, hi pesa tant com en Josep. I a Vins de Pedra potser sí que tingui més el seu caràcter, la seva personalitat, i bàsicament el que hi faig jo i el que fa la vinyeta és acompanyar-la i apuntalar-la, no? Els mitjans i els recursos que tenim aquí no són els que té ella tota sola, no? Amb Vins de Pedra, que és un projecte molt, molt íntim i personal.
Fa una estoneta m'has dit que tu vas anar a estudiar per poder, diguem-ne, algun dia seguir el pas de la família, dels pares, que es dediquen o es dedicaven al món de la carn, i un ocellet m'ha dit que a Cadaqués la carnisseria Serra Pla ha canviat una miqueta últimament. Què estàs pensant?
Mira, ara els meus pares es van jubilant i el meu germà segueix amb el negoci, però bé, necessita també un recolzament i un acompanyament i una ajuda, i amb la Marta doncs ens hi estem posant des de fa un any i estem intentant aplicar una miqueta doncs la nostra manera de fer, de pensar i també una mica les nostres inquietuds, no, en el negoci familiar.
Segurament que el vi entrarà a la carnisseria. De fet, el vi amb molts embotits, per exemple, embotits curats com el fuet o la llangonissa, hi ha gent que n'hi posa una petita part, no? per ajudar, no?
Sí, fins i tot en el pernil dolç, així, no? Bueno, ajuden a aromatitzar, a donar aquell punt diferenciador, no? Que fa que dos embotits de dos carnissers diferents siguin ben diferents, no?
Josep, com veus el futur, diguem-ne, tal com estem ara? Evidentment estem en aquest procés, diguem-ne, avui en dia que no, encara no podem dir post-Covid, perquè ja està parlant de la setena onada, tenim la guerra a Ucraïna, que jo no sé això si us afecta o no us afecta.
Això ho afecta tot, Pep. Començant per la crisi que tenim energètica, continuant una miqueta per la mancança de matèries primeres i l'escalada de preus. Bé, és com una segona pandèmia i haurem d'aprendre a ballar el ball que toqui, com ho vam fer amb el Covid.
L'altre dia em deien que no podien etiquetar perquè no els hi arribava el paper de les etiquetes.
És una bogeria. Tenim problemes d'abastiment d'ampolles de vidre, de caixes de cartró, els preus canvien d'un dia per altre. És una autèntica bogeria, un moment de molta incertesa i de moltes turbulències que esperem que es calmin, no?
Els senyors i senyores de la Bolsa sempre diuen que si no vols patir gaire no posis tots els ous en el mateix cistell, no? Potser aquesta és una mica la filosofia que hi ha aquí a la vinyeta, no? Que per una banda, des d'un punt de vista empresarial, els ous els vas posant a cistells diferents, però això el que et fa és que de cares a la gent, de cares al client, a la clientela, o fins i tot de cares a aquest discurs tan fantàstic que veiem aquí a la vinyeta d'aquests 360 graus, que no sé si estem als 360 o als 220, perquè aquest cap mai para de pensar, i també lligats, diguem-ne, facin de que aquí avui en dia la gent ja no ve només a una vinya, no?
No, jo crec que quan la gent s'apropa a la vinyeta ve una miqueta deixar-se sorprendre o seduir, no? I empapar-se potser una miqueta això, d'aquest esperit obert, no? I incansable de jugar amb les sinergies, de crear, d'experimentar, no?
Josep, ets feliç?
Sí, moltíssim, la veritat.
Hi ha una pregunta que moltes vegades aquí a la Fonda fem i és molt senzilla o molt complicada de vegades, no? I que cadascú la respon, diguem-ne, allò com a cop de cor. Estem a març del 2022, imagina que agafem un diari i la data és març del 2032. I a la portada hi ha una notícia de la vinyeta. Què t'agradaria que digués?
Ostres, se'm fa difícil, però bueno, potser m'agradaria pensar, no?, que d'aquí 10 anys doncs, la Marta i en Josep segueixen liderant aquest projecte una miqueta amb l'esperit i la força que ho estan fent ara el 2022.
Sense pagesia no hi ha cuina.
No hi ha cuina, no hi ha paisatge, no hi ha molts ecosistemes i no hi ha una manera molt nostra d'entendre el món.
Esperem que tota aquesta gent que va als cellers, que va en els petits productors, que aprofita els diumenges fins i tot, aquest diumenge plujós avui, i que la gent ens està escoltant des de la fonda el dijous, el dia de l'arròs, segueixi vinguent i sobretot segueixi no tinguem por de la intempèrie i segueixi gaudint del que tenim a casa nostra, que són els pagesos, les pageses, aquests aliments tan fantàstics. Moltes gràcies, Josep.
Moltes gràcies, Pep.
Vaig a buscar un parell d'ous.
Endavant tu mateix.
I si el programa d'avui, el primer de la Fonda en Podcast, l'hem començat parlant d'en Jaume Fàbrega i en Josep Pla, ara l'acabem amb en Josep Pla, amb una cita molt maca que diu així: en el país on jo visc, que és l'Empordà petit, es fan tota mena d'arrossos, però no hi ha dubte que ens hem especialitzat en els arrossos bons, i això ho diu en el llibre El que hem menjat. Espero que us hagi agradat, que hàgiu tastat l'arròs allò al punt, com us agradi, i que ens tornem a trobar aquí, si Déu vol, dijous que ve. Apa, siau!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la senzillesa, és pels cors més grans, ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama, i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la senzillesa, és pels cors més grans, ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.